Tenint-lo ell sempre viu i una veu que vol riure, permetre'm quan em vingui de gust semblar dispers, semblar dispers. Permetre'm quan em vingui de gust per un sí o per un no.
La veu única de Sílvia Pérez Cruz posa la banda sonora i omple de màgia un espectacle que es pot veure aquests dies al Teatre Borràs de Barcelona, El Girano, protagonitzat per Lluís Omar.
Si desitgeu fer escarni del nucli d'aquest rostre que dóna tant de si, tingueu aquí una mostra discreta, amb tons diversos. No ho sé, posa per cas agressiu. Jo, senyor, si tingués aquest nas, me'l faria amputar sense mirar-li l'aire. Atent, no cal patir. Conec un terrissaire que fa tasses a mida i gots que hi van a joc. Descriptiu? És un cuc, és un nap, és un roc. Però què dic, un roc? Això el que és un pic. Tafaner.
Lluís Omar, El Girano, benvingut al Revolució 4.0.
Què tal?
Què tal, com estem?
Bé, bé, content, perquè, bueno, ara ja hem fet una setmana més. Diumenge, ara venen el moment de descansar una mica i, bueno, i aprofitar aquí l'ocasió per estar amb tu i està tranquil i a gust a aquesta hora.
Molt bé. He de dir als oients que mai havia vist en directe tan a prop a Lluís Omar. És un home que impressiona, la seva mirada intensa. M'agradaria saber, Lluís, aquest programa parlem d'emprenedors, la gent que té idees, que porta endavant. Encaixa la paraula emprenedor en el teu currículum professional?
Home, si ho fem des d'un punt de vista així humil, no? Sí, jo crec que sí, que a part de ser actor, no? L'actor sembla que moltes vegades va més lligat en un sentit genèric a que estiguem pendents de que ens arribin les coses, no? De que et truquin, allò que diem sempre, de que soni el telèfon i que algú pensi en tu per fer un paper, en una cosa, en una altra. I jo, doncs, no sempre, moltes vegades doncs, faig això que fem la majoria d'actors, però també és veritat que hi ha hagut algun moment que no he esperat que ningú em truqués, sinó que jo mateix he propiciat o he posat en marxa projectes que no han sigut, petits. O sigui, me'n recordo, doncs, el primer, així una mica sonat, va ser un Hamlet en l'any 99, que, doncs, que jo era, doncs, vaig acabar sent el director, era l'actor, n'era també, doncs, un coproductor. O sigui que...
Feies tots els papers de l'auca,
feia tots els papers, No era el que d'entrada estava previst, però va acabar sent així. I també, com aquell que diu, m'hi vaig jugar els diners, la cosa va anar bé. I després, doncs, ja et dic, van passar molts anys que no vaig fer-ho, però també el projecte Terra Baixa, doncs també aquest que vam fer fa 3 anys, aquesta Terra Baixa que faig jo sol, doncs, bueno, és una idea meva. Sí. I llavors jo, afortunadament, vaig tenir la sort, entre elles, la meravellosa Sílvia Pérez Cruz, de persones molt potents que van fer seu el projecte i després va ser un projecte compartit, de la mà, evidentment, de gent, doncs, al Festival Temporada Alta, Salvador Sunyer, Vitor Produccions, en fi, Lluc Castells, Pau Miró, Xavier Albertí, una colla de persones, però sí que jo els he convidat, com els he convidat en aquest Cyrano, a fer aquest viatge, i aquí em sento, podria dir que ha sigut emprenedor en aquest sentit.
Emprenedor, no? En El Girano, Lluís Omar. Per què Girano? Què t'atrau del personatge? Tots tenim un nas, tots tenim una esquerda, tots som una mica Girano.
Sí, bueno, El Girano, a veure, primer, a mi hi ha una cosa que també dintre d'aquesta perdoneu-me, aquest aspecte de teatre popular, o sigui, d'anar a buscar aquests textos que com podia ser en el seu moment Hamlet, com pot ser Terra Baixa, com pot ser Girano. Per la majoria de gent, Terra Baixa a Catalunya, la gent els hi sona, no? Potser no l'han vist, però tothom té una idea. I llavors, doncs, m'agrada aquest tipus de textos, convocar la gent i després intentar, a la mida del possible, allò que diem, o sigui, fer un treball d'excel·lència per al gran públic. No? Que això a vegades sembla que dintre del món del teatre l'excel·lència tingui que anar acompanyada sempre de ser una cosa més minoritària. Llavors, a mi sempre m'agrada pensar en aquesta escletxa o en aquesta esquerda, de dir que sembla que en el món del cine o el món de la televisió això està com més, és com més habitual. No? Però a vegades al teatre hi ha aquesta mena de tonteria de pensar que que les coses bones és per un públic minoritari. A mi m'agrada pensar, evidentment, hi ha molts companys que fa molts anys que treballen amb aquesta idea i que fan coses meravelloses, eh? Però, bé, amb un tipus de textos com és això, no? Un Hamlet, un Guimarà, doncs llavors crec que reuneixen les condicions perquè aquest projecte, no? Parlant d'emprenedor, doncs tingui sentit. Llavors, el Cyrano, com passa tot sovint amb aquests grans textos, és que són obres molt bones.
Clar.
O sigui que són obres excel·lents, que són obres que no, ningú discuteix la qualitat de Shakespeare. A vegades el Cyrano pot semblar, o per algú, que és una obra tan popular que sembla també que tingui que ser una obra de menys categoria. I no, és una obra immensa. És una obra que, bueno, són aquests autors, i sobretot en Rostand, en aquesta obra especialment, que estan tocats per la vareta màgica i que saben explicar una història amb la qual el públic s'identifica, es reconeix, li agrada, disfruta, i al mateix temps, i nosaltres hem posat molt accent en aquesta part, això com parlàvem amb la feina amb el Pau Miró, no? De dir, o sigui, nosaltres el que volem és que en certa manera tots tenim el nostre nas, no? En el cas del Cyrano és molt evident amb una qüestió física, però amb una altra persona pot ser un tret del seu caràcter. Hi ha la persona que és baixeta i que vol ser alta.
El teu quin seria?
Que té...
El teu nas,
nas
a la teva esquerda, quina seria?
La meva esquerda seria una fragilitat, una vulnerabilitat que jo mateix m'he negat, o que he intentat, doncs, no, dissimular, i que al final crec que és un aspecte... Sempre és difícil, no? I sobretot si ets un noi, no? Sembla que allò, los hombres no lloren i que t'has de ser fort i que... I llavors, doncs, jo crec que hi ha una part d'aquesta meva inseguretat, vulnerabilitat, por. Jo soc una persona que he tingut sempre molta por. I això, és clar, quan vas per la vida tens que fer veure que tot el contrari, que això no hi és i això ho amagues. Però moltes vegades ja no és només de cara als altres, sinó que quan realment avances en el teu, no, amb el teu viatge amb tu mateix, que finalment és el més maco i el més difícil, és quan tu t'acceptes, no? Que siguis una persona poruga, que siguis una persona insegura, i que d'alguna manera, doncs, això també acceptar-ho i reconèixer-ho i acompanyar-ho, perquè, bueno, d'aquí un llibre que vam fer, no? Però crec que el més interessant és quan som capaços d'agafar-nos de la mà nosaltres mateixos i anar amb el que som, perquè sempre estem amb el que voldríem ser.
Clar.
I quasi tots, no, ens costa acceptar el que som. I Cyrano és una mostra que al final, jo vull pensar que acabo com a Cyrano acceptant qui sóc, no? Però estic ja, com aquell qui diu, a punt de morir, no?
Està molt bé, perquè, Lluís Amarc, la imatge que tenim de tu és d'actor, doncs, que crees una presència molt forta, i per tant, sentir-te a dir que has tingut pors i que ets insegur sorprèn, això ho dius en el teu llibre, ara comença tot en el que et despulles, i per tant, t'he de dir que ets molt valent, perquè vivim en un món que reconeix que a vegades que som dèbils, insegurs, i sobretot als homes, a vegades els hi costa, per tant, també ets molt valent de fer això.
Bé, sí, o sigui, a veure, valent, sí, jo, segons què, em reconec com a valent, com em deia un dia un dels meus terapeutes, em diu, tu no ets valent per posar-te a córrer davant dels toros, diguéssim, no? Allò de Sant Fermí, no? Perquè ell és de Pamplona, no? Però, en segons quins aspectes, sí que em considero valent. Això, jo crec que és una valentia que he anat alimentant amb el temps, que és això que ja he dit, però de veure el que hi ha, no? Perquè sempre, i a vegades... Perquè què passa? Que quan no veus el que hi ha, hi és igualment. O sigui, llavors és com una pèrdua de temps, perquè tu mateix intentes autoconvèncer que allò no és així, i al moment en què tu dius, no, és que això és així, ostres, evidentment que has necessitat un grau de valentia, però també hi ha alguna cosa que s'afluixa, alguna cosa que es relaxa, i després dius, doncs vinga, ara ens arremanguem i veiem què podem fer amb això, no? Però la consciència sobre les coses moltes vegades sí que demana un cert grau de valentia, perquè, és clar, tots, i com tu deies, en el món en què vivim, és la llei del més fort. I llavors, o sigui, no dir, no, és que jo no sóc fort. O sigui, hi ha una part meva que és molt vulnerable, que és molt feble, però també sé que tots la tenim. Tothom té el seu nas. No hi ha ningú que no el tingui. La persona que no el té és mentida. O sigui que llavors això també em dona una certa tranquil·litat. No?
En aquest llibre que recomanem als nostres oients de Catalunya Ràdio, és un llibre valent on diu moltes coses, on explica doncs, el que ha passat, el que ha viscut, anècdotes, sucoses i també les seves pors, que ens parla el Lluís, dubtes, on et mostres tal com ets, com penses. Poca gent, per exemple, sabia que malgrat tants èxits que has viscut al teatre, al cinema, a la televisió, doncs sempre hi havia alguna cosa que et feia pensar que no ho feies prou bé. I deies a vegades, no? No et senties digne de ser actor? I fins i tot frases que dius al llibre, sufro, luego existo, déu-n'hi-do.
Sí, a vegades ens instal·lem, encara que sembli increïble, però jo crec que a vegades el patiment és una cosa molt, molt tentadora, molt llaminera, no? Perquè estàs com patint i és una zona que tu ja reconeixes, que és una zona, en certa manera, encara que sembli una contradicció, és una zona de confort. El paper d'un cert victimisme respecte al que està passant, bueno, et posa en un lloc. Dius, que malament que m'ho estic passant, no? I a vegades tenir el coratge, aquí es necessita coratge per abandonar aquesta zona i agafar les regnes de la situació, o acceptar que les coses passen no només per als altres, sinó perquè tu ets corresponsable, doncs fa que tu prenguis cura de tu mateix, no? I això, bueno, jo no és una cosa, a veure, el que parlem aquí en el llibre de la mà de l'amic Jordi Portals, no és una cosa que jo l'expliqui ara a partir de la seva idea de que féssim el llibre, sinó que el llibre, quan ell m'ho proposa, que jo, com ell bé explica, també em va costar una mica decidir-me, és compartir una actitud de vida que porto des de que tenia doncs, 20 anys, no? I llavors és compartir aquesta mena d'actitud de vida, que no és fàcil, però que em sembla que la vida, tot i que és difícil, és el tresor més gran que tenim a mà cadascú de nosaltres. No?
La vida també és important en la vida professional, el tai chi, la meditació de Lluís Omar. Sí. Això a vegades també queda més en la part desconeguda. I hi ha un capítol que...
Això són eines, perquè a vegades no em sembla que diguis no, perquè jo medito, perquè jo faig tai chi. O sigui, al final res, no existeixen ni les pastilles ni els trucos. No és que dius que jo medito i ja estic... Ja, dic, no. És una eina, diguéssim, cap a aquest viatge cap a
tu mateix.
Cap a tu mateix, d'entendre, d'acceptar coses, però no és la panacea, eh? O sigui, jo també em paro en el llibre, o sigui, he fet moltes hores de meditació, he fet molt de tai chi, porto moltes hores de teràpia, però encara hi ha ara moments que se'm dispara no sé quina cosa i res de tot això que he fet em serveix, diguéssim. L'única cosa és per acceptar que res del que sé em serveix i deixar que passi, diguéssim, la tormenta, com diu el Tau, no hi ha tormenta que duri més de 3 o 4 hores, però que, ja et dic, no és que jo tingui cap truco, però són eines que sí que estan allà i que poden ser utilitzades.
El capítol que ha aixecat més polseguera és curiós, el dels problemes que vas tenir en Pedro Almodóvar durant el rodatge de Los Abrazos Rotos. Diu clarament a vegades que el morbo ven, no? Què et deia Almodóvar? Què va passar? Et va fer sentir insegur i fins i tot parles doncs, que et va fer sentir com ansietat, no?
Bé, això són d'aquests capítols perquè va haver-hi, jo crec que desafortunadament, un periodista que no es va llegir el llibre i que només es va llegir aquest capítol, no? I que de cop i volta doncs, va fer com una mena de notícia que va córrer per tots els diaris, em trucaven de tot arreu per anar al programa de l'Anna Rosa, diguéssim, a parlar, coses d'aquestes. Però, com deia un periodista...
Vigila que no et mirin al mòbil si vas allà.
Exacte. Com deia un periodista a Madrid, que després que s'havia llegit el llibre, em va dir, és una llàstima perquè sembla que qui ha llegit aquell article que el llibre vol ser allò que surt en castellà, un ajuste de cuentas amb Pedro Almodóvar, quan en realitat el llibre si és... Com es diu un ajuste de cuentas en català?
No, seria, doncs, ajustar... No, ajustar comptes no seria del tot correcte, eh? Passar comptes?
Passar comptes. Si és amb algú que passo comptes, és amb mi mateix. Llavors jo accepto la corresponsabilitat de tot el que va passar amb el Pedro vam viure un idili professional meravellós que va ser la mala educació i que per això va haver-hi una segona pel·lícula que va ser Los Abrazos Rotos i que per cert la van passar ahir la nit per la tele I llavors allà no es va produir, no, a vegades passa, no ens vam entendre, el que jo feia no li agradava, evidentment que el que jo havia de fer no era fàcil, perquè jo havia de ser ell s'havia de veure jo sent ell, perquè és una pel·lícula molt autobiogràfica i no es va produir. Llavors va ser un rodatge dur, perquè jo, per mi, en aquells moments Almodóvar era... el tenia en un pedestal, i llavors, clar, jo l'únic que volia és agradar-li, i jo veia que allò no funcionava, i clar, això va ser un rodatge llarg de mesos, i recordo, doncs, això, que va haver alguns dies que anar al rodatge, doncs, era realment difícil, molt difícil.
La música inconfusible de la pel·lícula El Padrino, protagonitzada pel gran Marlon Brando, un gran mite teu. De fet, el llibre dius que volies ser Marlon Brando, al preu que fos, l'actor que més admires i a qui volies assemblar-te en tot. Mm. Ara qui vols ser? Lluís Omar?
Lluís Omar.
Per sort.
Ara vull ser jo. O sigui, a veure, em continua fascinant. O sigui, jo veig Marlon Brando encara ara... i és un ser que... jo ho dic de dues persones, de Marlon Brando i de Carles Santos, no? Perquè és una cosa més propera, que sí. Facin com ho facin, sempre m'agrada. No? O sigui, no sé ser... Vaja, perquè és diferent, evidentment, però Carles Santos és un geni, i llavors, doncs, els genis... No sé, és com que qualsevol cosa que puguin dir o fer... No, dir, o sigui, fer dintre de la part artística, doncs em té absolutament... enamorat, no? Uh-huh. I Marlon Brando, evidentment, m'agafa en un moment més jove. Jo el descobreixo en una pel·lícula que realment és una pel·lícula fantàstica, sobretot el que explica, o intenta explicar, que és l'Últim Tango a París. O sigui, jo és allà on realment tinc la meva... que el Marlon Brando allà ja deu tenir 50... no, 50 i tants. Però, no sé, hi ha alguna cosa que encara l'altre dia estava en un programa i vaig veure una foto d'ell i jo, o sigui, el trobo guapo, el trobo... No sé, hi ha aquesta cosa també de la manera de fer, perquè jo després també m'agrada el Jack Nicholson, evidentment, m'agrada el Robert De Niro, m'ha agradat també l'altre del Padrino, ara no em diré els noms, Bueno, ja em sortirà. I, però ell...
El Pacino.
El Pacino, gràcies. Però hi ha alguna cosa d'ell que és aquesta animalitat. O sigui, jo posava junts el Marlon Brando, el Manelic i el Michael Jordan. O sigui, aquest punt en què l'home i la bèstia es troben, que hi ha com una mena de cosa d'imprevisibilitat, de mirada, d'actitud, que hi ha una... animalitat, organicitat i a la vegada una perillositat, no sé, que se'n fa molt atractiu.
Però tu has estat, o ets Marlon Brando català, és a dir, ets un dels actors més prestigiosos de Catalunya i per tant jo crec que volia ser ell, però has aconseguit molt d'èxit. No sé si, i en el llibre parles de l'èxit i del fracàs, no sé si has pensat que potser l'èxit no és el que volies als 20 anys i que ara que en tens, podem dir l'edat que tens?
Sí, ara en tinc 60.
Ara que en tens 60?
Ara que en tinc 60.
Ara que en tens 60, l'èxit, la victòria, tu dius, no és ser el mejor actor del mundo, no? La victòria no. És otra, la gran victòria és sentir-se vivo con lo que haces.
Sí, sentir-te viu, exacte, amb el que fas i amb la vida, no? Sentir-te viu... A veure, evidentment que aquesta feina meva a mi m'agrada, m'apassiona i m'ha donat moltes alegries, també m'ha donat també algunes situacions difícils, però sobretot m'ha ajudat a créixer, no? Perquè al final el més important de tot és qui ets tu com a persona. Un dia em deia el Javier Elcarte, una persona amb la que ara treballo, no? Que és el meu terapeuta i amic, de Pamplona, em deia, finalment, el més important que tu, el llegat que tu els hi pots deixar als teus fills, no és que hagis treballat amb no sé qui o que hagis guanyat no sé quin premi, no? Sinó és quins valors, quina actitud de vida els hi passes amb ells, no? Això és el més important. Moltes vegades això va acompanyat d'un anonimat, no? D'una cosa que no té que veure amb la transcendència d'allò que fas. I això crec que és la part que cada vegada m'agrada més alimentar. Però això no vol dir que jo estigui per sobre del bé i del mal, eh? O sigui, sóc una persona que també tinc les meves... No? Els dònuts encara m'agraden. Vull dir, no sé, que els caramelos i els dolços...
Clar.
Vull dir que això són tentacions que estan allà, el reconeixement, i que facis una feina, i que vols que la gent t'ho digui, que la gent li agradi, tot això a mi m'alimenta. Però sí que amb els anys, una cosa que em dona consistència al que faig és sentir que sóc un vehicle, no? Que jo hagi d'intentar afinar-me per ser útil. Per ser útil dalt d'un escenari i per ser útil a la vida, amb els meus fills i amb les persones que jo pugui transmetre coses.
Hem d'anar acabant, ens encanta aquesta conversa amb el Lluís Omar. Digue'm aquests valors i aquesta actitud de la vida que és útil pels actors que segurament t'escolten, que són més joves que tu, o pels teus fills. Quins serien aquests valors que em diries de transmetre?
El valor més important és lligat amb el... Que cadascú de nosaltres som genuïns, no? I que el que realment val la pena és anar a buscar aquesta genuïtat i que vivim en un temps en què tot està més estereotipat, no? De la idea de triomf, la idea de ser i la idea del que val. I que això és un camí molt equívoc, que és el camí cap a un mateix i que això demana coratge i demana acceptació, demana ser humil, demana ser generós, i que aquest és el camí que em sembla que realment val la pena de fer i que això, evidentment, es pot traduir quan nosaltres treballem amb els còmplices, no? Amb el Xavier Albertí, amb el Pau Miró, amb l'Òscar Balsec i amb el Lluc Castells, amb la Sílvia. O sigui, concentrant-ho en la nostra feina, intentem no ser actors a dalt d'un escenari, intentem ser persones, no? La paraula, la veritat, amb el Xavier Albertí sempre l'hem treballat tant i amb els fills i a la vida, doncs això, no? Ser qui ets i sobretot tenir molt en compte l'altre, no?
Molt bé. Ens agrada molt parlar amb tu i ara per acabar t'he de preguntar, ara sabràs per què, quin és el racó de Catalunya que li agrada meditar o fer tai chi a Lluís Omar? Sé que compartim un amor per Canet de Mar, pel Maresme, no sé si és el mar del Maresme o quin espai secret de Canet, potser és de Canet o un altre lloc,
eh? No sé, així de llocs... Jo tinc la idea del camp, no? O sigui, ara en aquests moments estic enamorat d'una zona que és tocant a Girona, que és el gironès, no? Que he estat per allà, Madremanya, amb els noms... Sant Martí Vell, gràcies!
Sí.
Sant Martí Vell, Juià, és una zona que amb l'Alba, diguéssim, hem descobert. Jo, evidentment, coneixia molt la zona de l'Empordà, però a mi m'agrada molt la idea de pensar que un dia doncs, podré viure doncs, al camp, no? Al costat d'un AVE o d'un tren, perquè quan calgui venir a la ciutat el més ràpid possible, però la idea de viure al camp.